a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Fa un moment ho comentàvem en la nostra tertúlia del dijous, allò fent aquella reflexió. Com han passat el darrer trimestre de l'any? Bé, malament, creuen que van mal dades, creuen que la cosa s'aguanta, creuen que, bé, que es tirarà endavant des del punt de vista de l'economia, que només són uns sectors els que van malament i que la resta van fent. Bé, el darrer informe econòmic del trimestre del 2007 de l'ADEC diu bàsicament que Garraf i Baix Penedès estan patint símptomes de desacceleració, i el Garraf encara més que el Baix Penedès, i en canvi l'Alt Penedès, tot el que és la zona de Vilafranca, està, diguem-ne, aguantant una mica aquesta situació, o aquesta nova situació, o aquest nou context econòmic, o aquesta nova conjuntura que tenim a hores d'ara i de la qual qui més qui menys en parla. I a Sitges ja ho saben, que el termòmetre en aquest cas immobiliari és un dels millors termòmetres que es poden veure. Si es diu que no es venen pisos és que la cosa va mal dades, si es diu que se'n venien masses, doncs això ja no es planteja tant. Segurament de tot plegat en parlarem, no tant del món immobiliari, sinó de com han viscut algunes de les empreses associades a l'ADEC i com estan vivint aquests moments de la conjuntura econòmica actual. Saludem Eva Gallego. Eva, bon dia, bona hora. Eva, avui hem de parlar, no sé si d'un moment econòmic complicat o no, per moltes empreses.
Bé, jo crec que un context diferent. S'hauran d'adaptar a aquestes noves demandes i, bueno, ho intentaran.
Molts ho pensen així, intentar adaptar-se a les noves demandes?
Jo crec que sí, és que en cap moment, comentant-ho amb altres empreses, diuen, o sigui, la paraula recessió o crisi no surt mai.
D'acord.
Totes coincideixen a dir que hi havia un moment molt àlgid, més àlgid del normal, i que ara hi ha una miqueta d'equilibri.
O sigui, que anàvem més bé del que se suposa que havíem d'anar. Susana Gómez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Susana, com saben tots vostès, és la responsable de l'àrea de formació de l'ADEC. D'alguna forma, també des de l'àrea de formació, es nota que estan canviant algunes coses i que les empreses necessiten algun altre tipus d'assessorament que no necessitaven abans?
A veure, nosaltres, l'àrea de formació, cada vegada la gent està fent més cursos, cada vegada estan més conscienciats de la importància que té la formació als treballadors i directius de les nostres empreses.
I per tant consideren que en un mal moment, si una persona està ben formada, és molt més probable que se'n surti endavant.
Correcte.
Hem de suposar que això és un sector en expansió o no? Diguem-ne que cada vegada més en aquesta taula s'ha parlat de les persones grans, de les necessitats, de l'assistència, etcètera, etcètera. Saludem a Pilar Pérez. Pilar, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I a la Carme de Carol. Carme, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Elles són de Soserveis, serveis a domicili.
Sí.
Serveis assistencials?
Sí.
Sí. Com n'és l'empresa i per què n'és l'empresa?
A veure, nosaltres som tres dones bastant sensibilitzades amb el tema social per les nostres trajectòries anteriors i també, com molta gent, ens hem sentit afectades per aquesta situació de que has de treballar i que tens gent amb dependència que ha de ser cuidada. Aleshores, veient que l'administració va sempre una mica darrere de les necessitats i triga una mica, vam pensar que bueno, era una activitat que a nosaltres ens agradaria fer. I així va ser com ens ho vam començar a pensar fa un parell d'anys. Vam parlar, som amigues, totes tres, des de fa temps. Uh-huh. I la nostra situació personal ens permetia emprendre una cosa que ens agradava fer, sabeu? Allò que dius, què m'agradaria fer? Doncs m'agradaria fer això. I ens vam tirar a la piscina. vam informar-nos, bueno, la Carmen i l'altra sòcia, la Josefina, són d'aquí, de Sitges, i elles ja tenen una trajectòria en temes socials, amb adopció i coses d'aquest tipus, aleshores estan bastant al cas d'això. Però bé, també hem de dir que hem rebut molt de suport de les administracions locals, i des dels ajuntaments fins a la comarcal, inclús de la Generalitat, precisament perquè l'activitat que ens ocupa és una activitat ara amb alça, no? Llavors, pensàvem...
O sigui que, Pilar, tothom és conscient,
sí,
que això serà una necessitat del futur que s'ha de cobrir i que hi ha moltes mancances a l'hora d'abordar la qüestió,
exacte,
assistencial.
Sí, hi ha una anècdota que no sé quin economista, ara no sé quin era, però que deia, ostres, si quan li dius a tothom un projecte que tens, tothom et diu, és molt bona idea, dius, ostres, potser m'estic equivocant, no? I tothom a qui plantegem l'activitat a què ens dediquem, ostres, això té molt futur, no? I nosaltres també ho pensem, però arribar a col·locar-se, penseu que és una activitat que és molt, molt directa de relació persona a persona. Un problema que tenim en aquesta activitat és que la regulació laboral manté uns sous baixíssims als treballadors. El conveni laboral és ridícul. Una de les filosofies d'aquesta, de la nostra empresa, és donar un sou digne.
Ens ho podeu posar en xifres, això? Sí. Quan dius el conveni de dona...
El conveni l'any passat, aquest d'aquest any encara no ha sortit.
És a dir, una persona que es dediqui a l'assistència... 8 hores. A l'assistència domiciliària, per exemple?
El conveni està a 670 euros al mes nets.
D'acord.
Llavors, clar, això és ridícul, absolutament. Nosaltres ens hem posat un mínim, que és... també pensem que les 8 hores diàries és molt, molt farragós per a una persona en segons quins casos, no? Uh-huh.
És que aquí anàvem a preguntar, a part de la feina física, que totes les feines comporten un desgast físic, aquí hi ha una qüestió emocional, evidentment, de desgast, que gairebé segurament per moltes persones supera fins i tot el desgast físic que pugui comportar la feina, no?
Exacte, per això que primer s'ha de seleccionar molt bé a la gent, ha d'estar molt ben formada, que aquest és un altre repte de la nostra empresa. No treballen totes les hores, no treballaran totes les hores, perquè part de l'horari és pues, de desestrès, de formació... Bueno, tenim sort de que tenim una treballadora social molt jove, molt implicada, amb ganes de fer les coses, que és la Araceli, i ella també, bueno, tenim un programa de formació que compleix, o sigui, ells cobren les 8 hores, el que els correspongui, però el programa de formació l'han de complir també, i una mica també s'ha de vigilar el càrrec de motivació d'aquestes persones, no només econòmic, sinó també d'altre tipus.
I tornarem d'aquí un moment, la pregunta té un parany, que estic segur que la sabeu contestar, però el que feu vosaltres no li correspondria fer-ho a les institucions públiques?
Sí, però també hem de pensar una cosa. Les administracions públiques ho fan en els casos en què realment no hi ha mitjans. Llavors es fa aquesta valoració. També ofereixen aquests serveis a uns preus públics que són els mateixos que tenim nosaltres. Aleshores, el problema que tenen és que han d'ocupar molta gent per cobrir totes les necessitats, per exemple, en el cas de Sitges o de Vilanova...
Sí.
L'administració està molt carregada de serveis. Pagar a tants treballadors és difícil. Aleshores, moltes el que fan és externalitzar-ho via un contracte administratiu, i aquí és on nosaltres entrarem.
Us ho preguntava perquè, tot i que més d'un pugui ser defensor fins al final de la causa pública, vosaltres suposo que enteneu que és perfectament compatible la coexistència de l'empresa privada i de la funció pública amb el mateix objectiu d'assistència en cas a persones que no puguin tenir en aquests moments algú que les pugui ajudar en un determinat moment. Ens hi posarem en Frederic Català. En Frederic, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ell és de Nàutica Catalan i es sentia quan la Pilar comentava a vegades, quan dius això d'un tenir una bona idea, malament rai. Per què,
Frederic? Perquè precisament aquesta dita que ell ha dit, jo la recordo d'un economista, però jo l'entenc d'una altra manera. Deia que quan s'explicava bé i l'entenien, vol dir que no s'havia explicat. Vull dir que aleshores, doncs això de l'economia és molt complicat i verdaderament em sembla que no hi ha ningú que hi entengui.
Comencem pel començament. La vostra empresa a què es dedica, Frederic?
La nostra empresa es dedica al ram nàutic. O sigui, nosaltres ens dediquem a la part de l'oci. No és el mateix que un servei social, però pràcticament diríem que sí. Perquè...
O és igualment necessari per la vida d'una persona.
Evidentment, perquè avui pràcticament tothom té moltes hores lliures. I aquestes hores lliures les dedica pues, a moltes coses. I la nàutica, precisament, és un ram que fins ara, pràcticament, doncs, no és que estigui molt apartat, però realment no hi havia molta facilitat a accedir-hi. Això degut a, pues, a fa uns 30 anys, degut a certes coses, doncs, no es construïen ports deportius i els costos eren molt elevats, i efectivament doncs, el poder adquisitiu tampoc era el que hi ha ara.
D'acord.
Llavors tot això ha anat evolucionant cap a una cresta de producció, d'importació, de temps lliure, que ha fet que la nàutica hagi crescut, però uns ritmes molt elevats. Però com totes les coses, doncs, tenen uns pros i uns contres. quan hi ha una crisi, el primer que s'afecta què és? L'oci. Hem de desestructurar tot això, hem de mecanitzar, hem de preparar, i el primer que talles, doncs, sortides, restaurants...
Tots aquells plusos.
Exactament. Eh? Aleshores, doncs, tot això ens afecta. Directament, sí. Perquè aleshores, doncs, a part de que ens afecta directament, nosaltres som els primers en rebre. Perquè quan hi ha una crisi econòmica, el primer que es fa és... es retreu tota una sèrie de productes i nosaltres primer som aquests. Quan hi hagi una elevació de l'economia, som els últims també, perquè llavors disposen de calés i diuen, bueno, anem a invertir en nàutica. Vull dir que sempre estem pujant i baixant.
D'acord.
Però sempre anem més pujant que baixant.
Així és, perquè evidentment el ram en què es mouen la Pilar i la Carme és una de les prioritats de qualsevol, com és l'assistència, com és que ningú quedi desvalgut, i en canvi l'àmbit en el qual es mou en Frederic és un d'aquells, diguem-ne, plusos afegits, o com dèiem, un d'aquells valors afegits que un pot tenir en la seva vida si es planteja l'ocasió, no?
I per és tant, que és una, rama, és una branca estacional, també.
De tota manera, Frederic, aquest ha estat un sector... diguem-ne, que ha anat pujant en els últims anys.
Moltíssim,
no?
Moltíssim.
I s'ha ampliat Port Ginesta, només estem referint-nos a... bé,
només hem de comprovar una cosa, aquí al terme de Sitges
sí.
Hi han tres ports, el port de Ginesta, port de Garraf i port d'Aiguadols. Vull dir, si sumem tots aquests amarratges que hi han, Sitges, jo et diria que és una de les poblacions sí. Que més amarratges per port té.
Per tant, una empresa dedicada a la nàutica, hem de suposar.
Bueno, però és que no és una sola,
Gràcies.
Cuidado,
Això és el que volíem. Això és el que volíem. Hi ha moltes empreses que es dediquen, diguem-ne, al manteniment de vaixells o al sector vostre.
Sí.
Moltes.
Sí.
Moltes.
I a més s'ha d'estar preparat, perquè pujar un vaixell no és qualsevol cosa.
Preparat? Com?
Pues preparat en quant a l'especialitat que es toca. Perquè evidentment amb un barco que val X euros no pots pujar qualsevol. La persona que és en un barco ha de saber estar, ha de saber el que toca, perquè evidentment l'armador no és una persona qualsevol.
No.
Llavors la imatge que dones és molt important.
O sigui, el perfil del client és especialment exigent en el vostre sector.
No és que sigui exigent, és que les coses vol com han de ser. A més, és un producte de molta qualitat. Penseu una cosa, que el mar és corrosiu. Llavors, tot el que no sigui amb una qualitat extrema dura poc. Llavors, tens que donar una qualitat i una fiabilitat del producte. I clar, tocar aquest producte costa temps, calés i preparació.
D'acord. Per tant, ens col·loquem en l'altre àmbit. Quan en Frederic ha de buscar operaris, treballadors...
han de ser molt especialitzats.
I això deu costar de trobar.
Costa de trobar, costa de formar i s'han de cuidar.
Què és el més difícil? Trobar-los, formar-los o
les mantenir-los? Les tres coses formen part d'una sola.
D'una sola. Però quan ho dèieu, suposo que no deu ser fàcil trobar personal capacitat que, a part de tenir doncs, bones mans, doncs allò, de cara a la relació amb els clients i de tot plegat doni una imatge de l'empresa com es
va. No és fàcil. Nosaltres fem cursets de preparació. Bueno, nosaltres anem a cursets
sí,
de preparació.
Sí, sí.
I allà fan que ells tinguin pues, una ment més oberta, que llavors ens tractin en públic, que és molt important saber tractar el públic, i llavors, doncs, evidentment, una persona d'aquestes doncs, necessita una preparació, uns coneixements tècnics, i bueno, vull dir que no és qualsevol.
La pregunto una bestiesa, però és que la frase...
No, bestieses no,
No, no, sí, és que la frase és tan vella, el client sempre té raó.
Si té raó, se li ha de donar. Si no en té, se l'ha de convèncer que no la té. Ojo. Si no en té, se l'ha de convèncer que no la té. No és que no se li negui.
Mai tornar-s'hi, suposo.
Evidentment.
Eh?
Evidentment.
És que quan en Frederic es referia a la formació, vull creure que aquesta és una de les coses fonamentals.
Sí.
Que l'operari aprengui a mai tornar-s'hi de cara amb el client. No?
Evidentment.
Cobra molt un operari de... amb una feina tan especialitzada com la vostra, és una feina de futur en el sentit de mantenir-se, de poder tenir un sou bo?
Home, es paga, jo crec que es paga relativament bé.
D'acord. Segurament per això, no? Per ser una feina especialitzada que diguem-ne, que té una, un ús molt específic?
Sí, té, i a més, per exemple, no sé, puntualment, hi ha operaris que estan més especialitzats i cobren més que altres. Però, a la vegada, el que cobra menys no és que estigui menys preparat, sinó que ha d'ajudar el que està més capacitat.
D'acord. S'ha perdut l'aprenentatge?
A veure, en el nostre ram jo crec que s'ha perdut. Perquè, d'entrada, un operari, quan ja el poses a treballar en un puesto, ja ha de saber el que toca. I, evidentment, avui el que és aprenentatge ja no es fa. Treballar als 18 anys, ja un, quan es comença, vol ser operari. I li falta experiència, i totes aquestes coses s'agafen amb temps. Però, bueno, això són coses que ja forma part del sistema.
Uh-huh. Una darrera qüestió. Heu notat aquesta desacceleració? Heu notat que estan canviant les coses?
Nosaltres ja vam notar aquesta desacceleració l'any passat. O sigui, el mes de maig de l'any passat, nosaltres ja vam tindre aquesta sensació.
Per què?
Pues perquè et diré una cosa. Fèiem lo següent, i t'ho explicarem un exemple. Uh-huh. Era arrencades de cavall i parades de burro. Quan passa una cosa d'aquesta, evidentment hi ha uns símptomes evidents de que l'economia té alguna cosa que no va bé. I els primers que ho noten són els que tenen els calés. I en aquest cas, gent amb poder adquisitiu elevat que fa que es retregui.
D'acord.
I nosaltres ja és això el primer que notem. Mm-hmm. Com t'he dit abans...
Sí. És a dir, que veu començar a rufar el nas quan veu veure que passaven coses...
Sí, sí. El mes de maig, jo crec que el mes de maig de l'any passat ja es va començar... Mm-hmm. Les ventes es van estabilitzar, el que és el servei de manteniment també es va estabilitzar. Per contra, aquest any sembla que vulgui recuperar-se una miqueta, però el que et deia, l'economia va així, amb crestes.
D'acord.
Puges i baixes.
Puges i baixes. I per tant, l'empresa s'ha d'adaptar a aquesta situació.
L'empresa s'ha d'adaptar, perquè nosaltres estem allà al port des de l'any 75. Vull dir, ja són anys que estem treballant, i considero que portem ja una línia pues, bastant recta.
Mm-hmm. Se suposa que esclar, amb 30 i uns quants anys, un deu haver vist de tot.
Precisament per això, com que hem vist tantes coses, i tantes crestes i pujades i baixades, i normalment sempre solen ser cicles de 10, 11, 12, 8 anys.
D'acord.
Fixeu-vos que les primeres crisis que nosaltres vam tindre al ram nàutic, deurien ser sobre l'any 87-88. Allà va haver una crisi tremenda, tremenda. Van acabar amb els estillers nacionals. La següent crisi va ser després dels Jocs Olímpics, el
sí,
93-94. Es va estabilitzar. 96-97 va pujar, 98-99, tot a l'ample, tot a l'ample. Llavors, doncs, ara estem pues, que tornem una altra vegada. No a una recessió, perquè una recessió no és. I un paro econòmic tampoc, per si no es produeix un crac.
D'acord.
I un crac, l'economia, tothom se'n va fer.
Ens cridava l'atenció perquè quan deies això, tot a l'ample, tot a l'ample, vull creure que a vegades el mateix propietari de l'empresa en algun moment deu pensar, i aquest senyor per què s'ha comprat un barco?
No, jo no m'ho plantejo.
No? Dir per si a vegades us trobeu amb propietaris d'embarcacions que dius, bueno, exactament...
A veure, i t'explicaré. Jo no m'ho plantejo per una senzilla raó. Al ser de la branca de l'oci,
sí,
tothom, jo considero això com un joc. Tothom té ganes de jugar.
D'acord.
Pues hi ha barcos grans i hi ha barcos petits. Igual que, per exemple, doncs, un juga al futbol, o un juga, no sé, al bàsquet, o el que sigui.
Però dic per si amb això de la nàutica passa més o menys com amb el món de l'automòbil, que a molt li arriben els diners i diu, bueno... caballo grande, ande no ande, i ens comprem el cotxe gros, encara que en tindríem prou. I si passa això també amb un ram com aquest, diguem-ne, bastant llaminer, des del punt de vista visual. Tinc un barco molt bé i tal. Passa una mica això.
Home, evidentment que tindre un barco ja denota un poder adquisitiu. Però no sempre reflexa el mateix. Hi ha qui té suficient poder econòmic i té un barco petit, perquè li agrada anar a la nàutica i disfruta ell i tot això. I hi ha altres pues, que ho tenen com una espècie de demostració de poder econòmic.
Uh-huh.
I això passa com totes les coses.
D'acord. Tornem a un altre àmbit absolutament diferent, que no és l'oci. L'empresa d'assistència neix perquè detecteu que cada vegada hi ha més demanda d'un determinat tipus de servei per part de persones que no poden, diguem-ne, administrar una situació a casa seva amb un mínim de condicions?
Sí, sí. El cas és que hi ha molta gent cada vegada més que viu sola. La gent gran vol mantenir la seva independència encara que no es trobin bé. Això sempre... Jo visc sola i també m'agradaria poder ser independent al màxim de temps.
Una qüestió de dignitat individual.
Sí,
no?
Sí. També ens hem trobat molt que la gent gran no volen molestar els fills. Els fills tenen càrregues també de fills, feines, tots anem apurats amb les nostres obligacions, i els pares, els avis, són molt humils en la seva relació.
M'aturo un moment, els avis diuen que no volen molestar els fills, però probablement els agradaria que els fills estessin una miqueta més per ells.
Exacte. Exacte. No, això de segur. Sobretot els nets és una cosa que els alegra la vida, els fa feliços. En els casos que ens trobem de més tristos nosaltres, són gent que no té família. Llavors estan com, si no tenen o no... O físicament no els permet moure's per anar a veure els amics o així, si no se'ls acompanya d'alguna manera, les depressions, encara que estiguin bé, més o menys bé, sí, és el mal més gran, no?
O sigui,
que senten sols i es van tancar.
Hi ha persones que poden haver perdut la motivació per viure?
Sí, 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 ja arriba una edat que ells se senten... Hi ha de tot, perquè hi ha moltes famílies que se'n cuiden i que... I els avis també ho entenen, que no poden disfrutar o gaudir de la família tota la setmana, i agraeixen els caps de setmana que els venen a veure, i emotivament. I després això s'ha d'acompanyar amb un entorn, si no estan a prop de la família, amb un entorn d'amics o de serveis, de centres de dia o llocs on clubs que ells, aficions... Però que si no se'ls ajuda una mica, de vegades aquestes aficions va fent mandra d'anar-hi, no? Pues, si fa fred, si... Enteneu? Llavors, una mica també els avis necessiten que se'ls estimi, que se'ls faci cas, que se'ls truqui, se'ls vagi a veure, se'ls digui com estàs, que tinguis una estona per perdre, per xerrar amb ells. No?
El que està passant ara és llei de vida o la societat té un cert problema?
Mira, jo no t'ho sabria dir, Llei de vida. És que la societat que tenim ara és molt accelerada. Aquestes crestes que deia ell cada vegada són més curtes. És a dir, abans la crisi dels anys 70, recordo que durava i durava. Avui dia, no sé, amb el tema de la globalització econòmica, per exemple, ara que diem, estem en una recessió, no hi ha crac... Per què? Pues, l'única cosa que ha fallat va ser el mercat immobiliari del risc als Estats Units. Tots vam tenir molta por de que això ha repercutit. De fet, ha repercutit, però immediatament hi han, o sigui, l'FMI, el Fons Monetari Internacional, va dir: "Ei, no cal que patim perquè els europeus injectaran diner", i no oblidem que tenim la Índia, la Xina i Rússia com a emergents, que compensaran la falta de demanda que els americans no puguin arribar perquè no tenen solvència. No? Clar, avui dia, si mires les magnituds aquestes, tot està relacionat, perquè tu compres uns tomàquets i són de Xile. Entens? Vull dir que la relativitat de com en estem anant, jo què sé, no ho sabem dir, jo no sé si és llei de vida.
Fem una petita paradoxa, podrem comprar un cotxe fet a la Xina, uns tomàquets de Xile, però voldrem que estigui a casa nostra una persona, diguem-ne, propera, que conegui la nostra realitat,
és una altra qüestió,
que comparteixi la nostra sensibilitat, que sàpiga d'on venim i on anem i tot això, no?
I que sàpiga cuinar el que ens agrada.
I que sàpiga cuinar el que ens agrada i que sàpiga tenir aquella discreció i que no sé quantes coses més.
Bé, això també és una tasca nostra de formació. Nosaltres, la primera borsa de treballadors o treballadores, bàsicament, perquè el nostre camp la majoria són dones, vam pensar que serien aquelles dones que ja tenen els fills grans, que han estat cuidant avis, que tenen una edat entre els 40 molts, 50 molts o inclús 60, que estan bé i que han tingut una activitat més a dins a casa durant una sèrie d'anys i que ara volien incorporar-se en el món del treball sense massa formació i així.
Una pregunta. Enteneu que les dones d'aquesta edat, això és molt genèric, tenen ja aquella capacitat, per dir-ho d'alguna forma, d'afrontar-se determinades situacions amb una fortalesa que és més difícil de trobar en persones més joves, en persones de 20, 21, 22?
Home, han viscut més, tenen experiències moltes vegades de gent gran que han hagut de cuidar.
I això és fonamental.
Això dona molta seguretat a l'hora d'enfrontar-se amb un tema difícil, no? Però a més, també les administracions estan fent una tasca important de formar aquesta gent, aquestes persones que tenen ganes d'incorporar-se, no a horari complet, perquè tampoc tenen una edat, però sí que volen estar actives i són sensibles, potser més que altres col·lectius, a les necessitats de la gent gran o dels dependents.
En algun moment, i no sé si això és un problema o no, o una reflexió que es pot fer en veu alta, la immigració ha ajudat a suplir?
Sí, sí, fins ara sí.
Sí.
Però...
I fins a quin punt, això està sent bo o no, a suplir en el sentit de trobar persones que es puguin estar al costat d'algú amb una certa necessitat durant moltes hores al dia, etc, etc, etc.
En principi hauria de ser bo.
En principi hauria de ser bo.
Jo crec que és bo per les dues parts si es fa bé. Les persones que venen, moltes vegades venen d'una cultura que la família és més important que aquí, o que no estan tan afectats per aquella llei de vida que dèiem, o perquè són societats més tradicionals que la nostra, que estem avançant a la modernitat de manera a vegades. Però el problema que hi ha és que aquestes persones a vegades no estan en regla a nivell de laboral, i si ho estan, s'avenen a unes condicions molt baixes que fan que els sous de la resta siguin discutits. També hem de considerar que aquestes persones, pues, si es queden a dormir i fan el servei, doncs ja els hi està bé, perquè per ells és un ingrés comparat amb el del seu país molt important. Però també hi ha un problema, i és la formació, el que dèiem abans. Vaja. Saber les costums, tal. Nosaltres també pensem en aquesta borsa de treball de la gent de fora, perquè creiem que hi ha molta sensibilitat amb la gent gran sobretot, però que cal formar-los, i aquí és on anem treballant darrere de la regularització que fa l'administració d'aquest tipus de persones que van arribar.
Frederic, volies fer un incís?
Sí, jo li volia preguntar a la Pilar una cosa. A veure, ella es dedica a una empresa social pràcticament, no? Bé, jo pregunto, les empreses aquestes que es dediquen al sistema social, és degut a que quan una persona es fa gran i els fills trenquen la relació amb els pares, o perquè la societat fa que la relació entre pares i fills es dispersi i no hagi una interconnexió quan un és gran i cuidi el fill?
Jo et diré que no necessàriament ha d'estar trencada la relació, pares i fills, perquè necessitin els nostres serveis, perquè la majoria de les vegades, per no dir totes, un 90% dels serveis que oferim són gent que manté una relació perfecta amb els fills. El que passa que no estan, és allò que dèiem, no?, de mantenir cadascú casa seva, perquè els avis també ho volen i perquè els fills no poden incorporar allò que es feia abans de tota la família junta en una casa. Avui dia els pisos són molt petits.
Encara ho posarem més fàcil, Pilar, perquè qui acostuma a demanar el servei? L'avi o el fill?
El fill.
El fill.
El fill. I això, a vegades... Nosaltres...
Això vol dir alguna cosa, suposo,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, 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 no, vol dir que... Bueno, hi ha diversos factors, aquest que us deia abans, del que els avis no volen molestar. La majoria de la gent gran són molt, molt curosos amb els fills, ara, i no volen ni que gastin diners amb ells.
Ara anàvem a tornar a fer una pregunta perversa, perquè si els avis no volen molestar, és perquè deuen tenir la sensació que molesten si fan determinades coses?
Saps què passa? Que tots anem molt de bòlit. El jovent, amb els nens al col·le, i a la família, al treball, no sé què. A més, per la feina m'he d'anar de viatge a no sé on.
Això és una cadena.
Exacte. Llavors anem tan accelerats que els avis, que s'ho miren des de la banda, que diu, doncs diuen, oia, no els atabalem, no?
Que ja tenen prou coses.
Exacte. I sembla que a vegades potser hem perdut una mica la delicadesa a l'estar amb la gent gran, no? És culpa de les dues parts, penso, perquè els avis també, en la nostra generació, ho han donat tot per nosaltres, pels nostres pares, pels nets, i que s'han esforçat, han aixecat un país i ho han donat tot i s'han sacrificat, i ara també s'estan sacrificant, és a dir, la seva, el seu tarannà de vida ha estat sempre sacrificar-se. Jo crec que avui dia hauríem de ser una mica més generosos amb els nostres grans, generosos amb temps, sobretot amb temps, perquè ells el que necessiten només és una mica d'atenció i que estiguem per ells. Amb això evitaríem quantitat de problemes, sobretot de depressió i de... perquè molts dels mals que tenen és per falta d'atenció.
Tu m'has dit, ara, perdona que t'interrompeixi, però tu has dit que hem de tindre als fills una atenció amb els pares. Però jo crec que això està canviant de tal manera que és el torna a ser al revés. Els pares tornen a tindre l'atenció dels fills, perquè els tornen els fills a dependre dels pares.
Sí, també.
Doncs per què? Doncs perquè els fills, com has dit tu, estan molt ocupats i tenen els nets. I els nets, què fem amb els nets? Sí. Què fem amb els nets? La guarderia abueliu? Què dic jo?
Sí, però això mentre estàs bé, mentre ets un avi que estàs bé. Quan no estàs bé, llavors ja no serveixes per això, ja no pots, i aquí és on ve la sensació d'ells de que no són útils, no poden, i on no volen molestar... Entenem?
Fem una mica de broma. Frederic, que t'hi trobes?
No, és el meu cas.
Però està clar que n'has vist molt.
Jo, afortunadament, vaig tindre el meu pare a casa meva i gràcies a ell, pues, mira, vam estar fins que ens va deixar, no? Però no és el meu cas.
De tota manera, has dit una frase que segurament molts compartiran. Afortunadament, vaig tenir el pare a casa meva. Entre l'assistència domiciliària, un centre de dia o una residència, tothom té més o menys clar exactament què pot fer en cadascuna d'aquestes circumstàncies. Quan una persona us va veure i diu, bueno, tinc a casa una situació que és aquesta, suposo que la vol resoldre, però no sé si està massa clar com, de quina manera, o què li demana l'empresa.
Sí, nosaltres el primer que fem quan ens arriba una petició de servei és enviar la nostra treballadora social perquè valori la situació en què ella es troba. I valorem tot, des de l'espai, la situació física i de malaltia que pugui tenir, la situació econòmica, etc. No? Quan tots aquests factors es combinen...
O sigui, Pilar, això no va com... Jo em poso en contacte amb l'empresa i sol·licito tal servei. No.
No.
L'empresa primer fa una valoració de cada situació concreta, de cada persona en concret, i aleshores proposa unes possibles solucions.
No, i moltes vegades, bueno, en alguns casos, hem hagut de dir als serveis socials públics que prenguin
consideració
d'una situació perquè se'ns escapa, no? Hi ha casos realment que sí que cal fer una actuació dràstica i això ja és més una qüestió pública, no? Nosaltres estem en coordinació amb els serveis públics, que són qui ens envia la majoria de clients, d'usuaris, però que en alguns casos sí que ens arriben situacions que hem de deixar en mans de la família i de l'administració perquè és greu, no? Però, bueno, la forma en què funcionem és aquesta. Allò que deia ell, de si el client té raó,
sempre té raó.
En principi sí, hi ha una situació de necessitat, del que quan ells venen detecten una necessitat, però a vegades no és la mateixa que és real, sinó que ells l'hem de portar a una residència. Problema, no hi ha places, les privades són caríssimes. Després tampoc els avis no hi volen anar. Aquest és un tema que ens hem trobat de mentalització, junt amb la família.
N'has dit tres de grosses, eh?
Sí.
No hi ha places, són caríssimes, i els avis no hi volen anar.
Exacte.
En general, eh? Està clar que després trobaríem...
Aquests tres punts ens van decidir, són els tres punts, a part d'altres, però que ens van fer decidir a muntar aquest servei, perquè nosaltres pensem que la gent gran vol estar a casa seva i vol gaudir de les condicions, les millors condicions a casa seva. Nosaltres competim amb gent que cobra molt poc, però nosaltres donem un servei de qualitat, també ho parlàveu abans. Nosaltres intentem que la persona que ens demana el servei tingui tot allò que vol. És molt difícil, però escolta, tot allò que vol dintre de les necessitats que té. Per exemple, si no pot menjar dolç, doncs no li deixarem menjar dolç, no? Però és a dir, el màxim de garantir el màxim la comoditat i la qualitat de vida per la gent gran. De vegades no tenim massa clar, hem de parlar diverses vegades amb la família, perquè ells sempre tenen una intenció, doncs, és que clar, no es pot mantenir a casa, preferim que vagi a una residència, i l'avi resisteix, és evident, no vol marxar de casa seva, i sempre pensem que estem millor del que estem. Així que alguna vegada sí que hem hagut de fer una tasca psicològica de ajudar a la família a portar l'avi a una residència.
Perquè bueno, algú pensa que és millor portar-lo a una residència perquè és millor per ell o perquè és millor per la resta?
Jo crec que valoren tot. Però no, no et pensis, la majoria dels casos és que realment ho necessita.
Realment creuen que hi ha una...
Sí, perquè la persona no es pot valdre i posar-li dos persones a casa no és viable pel que sigui. O perquè tampoc no ho admet, que això també pot ser, perquè la relació que es genera entre l'usuari i l'assistent...
Sí, sí. Que, això... clar, i més una persona que pot haver estat sempre en solitud o durant molts anys i que ara veu com un estrany arriba a casa seva.
Sí, així, aquí no? Nosaltres tenim, nosaltres fem una tasca també de seguiment dels serveis. La nostra treballadora social fa avaluació contínua i ens hem trobat amb casos que hem hagut de canviar l'assistent. Nosaltres no s'entenen bé o tenen
que no, algun problema. No hi ha compatibilitat,
exacte,
senzillament.
Exacte, doncs ho canviem la persona.
Us anava a preguntar perquè a vegades, esclar, qualsevol empresa fa números.
Sí.
I a vegades tenim la sensació de que la gènesi de la vostra empresa topa de cara amb el tòpic que tenim sobre bé, o el món empresarial i el pragmatisme. Els números han de sortir i, per tant, l'empresa ha de tirar endavant. I, en canvi, la finalitat de l'empresa és una d'aquelles finalitats per les quals tenim al cap que mai no hi ha prou diners ni mai no hi ha prou recursos. Eh? Sí. Aleshores, quan és el moment de fer números?
Mira, t'he de dir que nosaltres tampoc no hem muntat l'empresa per fer diners, eh? Perquè si no...
És el que anaves a preguntar, Frederic?
No, perquè és evident que no...
Mira, aturem-nos un moment aquí. Frederic, vas muntar l'empresa per fer diners?
Mira, jo vaig muntar l'empresa primer perquè de petit m'agradava la nàutica. Mm-hmm. I coses d'aquelles, doncs, m'ha arribat a el que m'agradava. De fet, tampoc pensava muntar una empresa nàutica, perquè en principi la meva idea, jo sempre vaig treballar de mecànic, o m'agradava la mecànica. Però bueno, una cosa va portar a l'altra. I l'empresa es va crear l'any 75 i fins ara.
D'acord. En qualsevol cas, has convertit en empresa
una afició meva.
Una afició teva. Va per aquí també això?
Pilar bueno, com us explicava abans, uh-huh, nosaltres tenim ja trajectòria, ja som grans, no? Ja tenim les nostres vides, de fet, totes tres treballem.
Pues no lo parece. Bueno, és igual.
Jo digues. Jo una pregunta a la Pilar, i perdona que m'intrometi.
No, si és el que volem, precisament.
Sí.
El fet de tractar sempre amb la gent gran, això no pot deteriorar una mica els teus valors socials?
No, procurem que no sigui així. Perquè, ho dius clar, per nosaltres o pels treballadors?
En general, perquè clar, quan estàs treballant tu i el treballador també s'implica amb l'empresa, doncs arriba un moment que
la visió de la vida, vols dir?
Sí, en aquest tipus d'empresa...
Perquè clar, això és com el pastisser, no?
Sí.
Que de tant provar els pastissos arriba un moment que avorreix els pastissos.
Sí. Sí, no, és evident que el reciclatge, el desintoxicar, el canvi... O sigui, no pots mantenir molt de temps a la mateixa persona cuidant a una persona gran també perquè es poden crear vincles positius o negatius, relacions no fluides. Llavors, això, per això tenim una treballadora social que valora contínuament la relació que hi ha entre l'usuari i el treballador familiar que té assignat. A més, també valora com està el treballador familiar, no només l'usuari.
Ens cridava l'atenció, perquè de la mateixa manera que un director d'un banc no pot estar sempre a la mateixa sucursal.
Exacte.
Perquè diuen que es creuen relacions de confiança que no poden resultar bones, aquí, tot i que s'estigui parlant d'un àmbit absolutament diferent, com és l'emocional, tampoc és bo que una persona estigui de bo.
No, perquè a vegades es creuen relacions de dependència. I això...
És clar que algú pot pensar, bé, i a la família també se'n creen de relacions de dependència. I és clar,
sí,
no la pots desvincular.
Sí, però a la família són lícites.
Ah, entens.
A la família són lícites.
Gràcies per l'aclariment.
Sí,
són lícites.
Són lícites, però... I les externes també, si són voluntàries. Però quan hi ha una imposició d'una persona, s'ha de vigilar amb això, perquè hi poden haver susceptibilitats de la família... Aleshores, fem...
És a dir, que es pot donar un cas que, amb perdó, que l'avi o l'àvia arribi a apreciar més la persona
a qui té més a prop
a qui té més a prop
tot el dia. Llavors això Els treballadors han d'estar formats per això, de fet una vessant important de la seva formació passa per aquí, de com han de tractar a la gent gran amb el carinyo que correspon, però al límit de la professionalitat, no? I no hem d'anar més enllà, però això és difícil.
Deu ser una de les coses més difícils, quan acaba la professió i on comença la...
Sí, perquè ens trobem molts casos que arriben a vincular-se, és a dir, i els avis sobretot són molt sensibles a això, i qualsevol mostra de carinyo quan estan una mica mancats s'hi aboquen. Llavors hem de tenir aquí una tolerància perquè ells sempre demanen més. Llavors, però parlem, tenim fluïda comunicació amb les famílies i amb també els serveis socials.
Allò que anava a dir, tornant a la qüestió inicial, que no havíeu muntat l'empresa per fer diners.
No. A veure, el que passa és que esperem no perdre'n, però de moment...
També ho entenem comprensible,
sí. El que passa és que, ja et dic, nosaltres tenim les nostres vides i tenim feines a part aquí, tenim el nostre equip treballant i nosaltres el coordinem i vetllem per aquesta empresa. També hem de dir que ens han ajudat molt les administracions, és a dir, no és que n'hi hagi moltes de subvencions, però alguna ajuda hi ha, de crèdit tou, ara hem rebut un premi el desembre que ens va fer molta il·lusió, a la paperera de Vilanova, pel Premi Emprendre, el primer premi amb atenció a les persones, que és poqueta cosa, però ens fa molta il·lusió, perquè com que la nostra idea a l'empresa és fer-ho bé, nosaltres volem donar aquest servei amb les millors condicions, pels treballadors, pels usuaris i per la societat en general. No? Uh-huh. Aleshores, no pensem guanyar diners, però sí que volem... ens volem implicar socialment, sentiu? Allò de, jo vull fer alguna cosa perquè aquesta societat vagi millor. No vull perdre diners, però tampoc em vull matar a guanyar, entès? Perquè sí que ja ha sortit a vegades a la premsa alguna empresa d'aquestes que fan... Ara diuen, amb la llei de la dependència us forrareu. No, la veritat és que els ajuts que pugui donar l'administració seran molt menys dels que realment necessitim la gent amb dependència, no? Aleshores, potser sí que activarà una mica perquè es necessitaran professionals, però aquí també hi ha una necessitat de formació de gent que no només hem d'assumir nosaltres. És a dir, que hi ha d'haver una activació de l'economia en aquest sentit, però que trigarà i necessitarà de la participació de tots.
Ens queden 5 minuts i encara em venen més preguntes al cap. Una que no és tendenciosa. Estem acostumats a pagar un tant cada mes per comprar un cotxe? Estem acostumats a pagar un tant cada mes per mantenir o administrar una situació preocupant des del punt de vista de la salut o des del punt de vista del benestar? Estem tan acostumats a això?
No vull ser dràstica, acostumats.
No estem acostumats.
No, estem acostumats a pagar per anar al gimnàs i no anar-hi, i no ens costa molt, a moltes famílies els costa molt, fer una despesa mensual.
Entendre que s'ha de fer una despesa mensual.
Exacte, no és el mateix, no? Però si acumules al gimnàs, a la piscina, al no sé què...
Et sortirà.
Exacte. I ja hi arribarem, jo estic segura, perquè a més nosaltres tenim molta sort, de tots els serveis que hem començat els mantenim, i molt contents, perquè realment la solució que els hi donem és, ens ho agraeixen moltíssim, perquè les famílies estan tranquil·les, reben informació contínua, estan al cas de tot, i a més els avis estan contents. O sigui que això...
Ens heu posat tots dos sobre la taula una qüestió molt clara, el servei i el bon servei. El preu acostuma a ser, en el vostre àmbit, Frederic, un criteri fonamental, o el client el que vol de debò és un bon servei?
A veure, tot servei té un preu. Ara bé, el bon servei del mal servei no existeix. O sigui, dones un servei o no el dones. Si dones un servei, t'has d'implicar. Llavors, aquest és un preu. Que hi ha preus diferents? Pues sí, perquè hi ha moments, perquè sigui que la circumstància implica una rapidesa, aleshores el preu és diferent.
Ho dic per si la situació actual, la competència, a vegades obliga d'alguna forma l'empresa o es cau en aquell parany de dir, mira, retallem pel preu i a veure què passa, o no s'ha de caure en aquesta tentació?
No, jo no considero que es tingui que retallar un servei bo aplicant-li un preu dolent. I quan dic dolent, em refereixo a rebaixar el preu.
Absolutament d'acord.
Absolutament d'acord?
Absolutament.
Aleshores, doncs, el servei que tu dones o que la Pilar dona són molt diferents als nostres. Ella dedica un servei social, jo em dedico un servei d'oci. Poder el servei social costa més de pagar i el servei d'oci costa menys, però en tot cas pagar sempre costa.
Sí,
està clar. Tot i que sempre et podràs trobar algú que et dirà que hi ha coses que no tenen preu, i suposo que l'alegria d'un avi
sí,
costa, vull dir, no és tangible, d'alguna manera, des del punt de vista econòmic, no?
Sí, sí.
Estem arribant al final. Eva, agenda, coses que faci la DEC o Susana, perquè sempre us deixem pel final i després el feina és nostre, per demanar-los a totes dues que vagin ràpid.
No, doncs, nosaltres us avancem dos actes, principalment. Aquesta nit hi ha un sopar confidencial, com treure el màxim profit de la DEC, una miqueta de benvinguda a nous socis, i que els socis que ja porten més anys també doncs donin la seva opinió i suggeriments de millor.
Per cert, quants anys fa que esteu a la DEC, Frederic?
Em sembla que això fa un parell d'anys.
Fa un parell d'anys. Pilar?
Nosaltres, recent.
Recent. Content?
Sí.
Sí.
Satisfet.
Satisfet. Perfecte.
Bé, doncs com deia, és avui aquest vespre a la Casa del Conill a les 9 del vespre. I també comentar-vos que de cara al 7 de març hem proposat una primera trobada d'empresàries i directives del Penedès i el Garraf. I bueno, serà divendres 7 de març, al restaurant La Cucanya, a 9:15 del matí, i en breu doncs, totes les empreses afiliades i les altres empreses doncs, veuran comunicats en referència a aquest acte.
Susana?
Faig un breu repàs dels cursos que Vinga. Comencem. Avui a les 3 de la tarda comencem un curs subvencionat d'alemany, dirigit a aquelles persones que no tenen cap coneixement de l'idioma o fa molts anys que el van estudiar i volen un reciclatge. I el dissabte comencem 4 cursos també subvencionats, ben diferents, un de nòmines, un altre de gestió de pimes, un tercer d'informàtica, de macromedia, flash, i un últim de com parlar en públic.
Doncs veuen com ho han tingut fàcil, en un minut es va dir tot això. Frederic, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Sort en el futur, com no. Pilar, gràcies. Carme, gràcies.
Gràcies.
Sort també amb la vostra empresa i, òbviament, amb aquest vessant social que segurament més enllà de l'empresa ha de fer reflexionar a més d'un. Eva, gràcies. Susana, gràcies. En 15 dies retrobarem. A mi també em faltaria a vegades un curs per parlar en públic. Retrobarem el temps de la DEC i en 5 minuts tornem a estar amb tots vostès. El director d'Unilan serà entrevistat per en Joan Totosaus. Unilan també està en notícia aquests darrers dies per una hipotètica qüestió ambiental. Doncs en Joan Totosaus parlarà amb el responsable d'Unilan, amb el senyor Ramon Lago. En 5 minuts, fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.